El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dimarts del Gall del Monestir, avui en companyia d'Arcadi Oliveres. Molt bon dia, Arcadi.
Bon dia, tingueu.
Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs, continuant el repàs a l'actualitat, aquesta jornada, doncs, trobem, per exemple, una informació que ja em direu vosaltres si la interpreteu com una persecució, com un càstig, com una pataleta o una disputa entre presidents de les dues organitzacions. Estem parlant de la SACOT i de Foment del Treball, perquè precisament la SACOT ha estat expulsada temporalment de l'organització de la patronal vallesana. Els motius, doncs, en principi tenen a veure, doncs, amb una sèrie d'actuacions en què la SACOT havia de justificar, va demanar que justifiquessin l'enviament a una carta al ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, en la qual es criticava el decret de llei que facilitava el trasllat de la seu social de les empreses després de l'1 d'octubre i la participació més de la SACOT a la taula per la democràcia. Per tant, no sé quina és la lectura que vosaltres feu. Tot això està lligat inevitablement a tot el tema del procés, no? En l'àmbit empresarial, però més del mateix. Per on comencem? Arcadi?
Mira, jo diria d'entrada una cosa, potser, i no vull que ningú s'ofengui. En general, els patronals només busquen la pela. Quan han vist que el procés els hi podia causar un cert prejudici, s'han fet enrere, presidits, doncs, del Foment del Treball i també per les patronals espanyoles. Aleshores, la SACOT ha mantingut una postura digna, ha defensat el dret d'autodeterminació als pobles, ha fet qüestions, jo penso, importants, i la protesta d'aquest decret del que vosaltres parlàveu. I aleshores que ha vingut? Doncs que ja estem acostumats en aquest país. La represàlia centralista, com sempre, i en aquest cas el senyor Gai de Montellà, representant els interessos, sens dubte, estatals, ha actuat d'aquesta manera. Aquesta és la meva interpretació.
Curt i ras.
Sí, totalment d'acord. A més, també penso que respon una mica al perfil de les empreses que estan associades a SACOT, no? I el que és Foment del Treball. Segurament SACOT, com a patronal del Vallès, representa un model d'empresa, doncs segurament no tan gran empresa, no? Més mitjana, més familiar, més arrelada en el territori. Molt
més de perfil català.
Sí, més clar. De perfil català, exacte, molt arrelada en el territori, que pateix molt la realitat de les infraestructures o del dèficit en inversió en infraestructures del territori del Vallès, les connexions ferroviàries, les connexions amb el port, un llac, etcètera, que podríem ara posar damunt de la taula. I Foment, doncs, respon als interessos de les grans empreses estatals, grans empreses amb lligam, doncs, en aquest capital que al final governa el món i que allunya el poder polític de les decisions que afecten a la gent, no? I en aquest cas, doncs, Foment ha respost, doncs, amb aquesta represàlia que comentava l'Arcadi, no? Un toc d'allò, un cop al crustó a SACOT, però vaja, jo crec que SACOT ha actuat correctament, tampoc té per què arronsar-se, i a veure, el problema és això que dèiem, les represàlies, però hi ha vida intel·ligent més enllà de Foment, i per tant, doncs, no ho sé, jo els animaria a mantenir aquesta posició, sí, doncs, digna, i com dèiem, que només faltaria que SACOT, com a organització empresarial, no pugui enviar una carta al Ministeri, al Congrés, o a qui vulgui. Només faltaria. Després, la posició de Foment serà la que decidiran tots els seus associats, però com a entitat pròpia, no?, que té autonomia pròpia, home, només faltaria que no pugui enviar una carta. Per tant, segurament és això, un toc d'atenció a aquells que es porten malament i no combreguen amb la línia general de l'Estat espanyol.
Estic plenament d'acord, tant amb l'Arcadi com amb el Toni. Potser per afegir alguna cosa nova, però vaja, el relat és aquest, jo no en veig una altra. Afegir alguna cosa nova, doncs, en el cas de SACOT, que el Toni ja ho iniciava, no?, aquest arrelament al territori, gent que sempre va una mica més enllà, no? I planteja, intenta trobar consens entre, fins i tot en el mateix territori, entre ajuntaments de diferents colors polítics per arribar a acords, que saben fer-ho, eh? I que porten anys fent això i porten anys fent una pràctica d'una manera molt diferent a la que segurament té la de Foment, que és allò del mando ordeno y quiero que se haga pronto. Em sembla que la línia deu ser aquesta, no? Per les formes que veiem. És clar, són difícils de conjugar. Sacot, jo la posaria com un exemple de patronal, que doncs, també deu tenir les seves coses, però per la relació que jo hi he pogut tenir, és un exemple de fer les coses ben fetes, de fer-les en consens, de fer-les amb el territori, de fer-les des de també unes pràctiques empresarials correctes, tenint en compte doncs, la responsabilitat social corporativa de les empreses. En fi, vaja, no sé, bastant modèlica, eh? Bastant modèlica i bastant, i conec alguns de la gent que formen part de la Junta i són gent que té un respecte pels seus treballadors, que, vull dir, que tenen unes pràctiques segurament molt diferents de les que també apuntava el Toni i l'Arcadi en el cas de Foment, que és més lo de l'IBEX 35, eh? I les maneres de fer opaques, obscures, en fi, tot allò una mica apartat del que ha de ser doncs, la transparència i, en fi, això.
De totes maneres, és una decisió que encara ha de ratificar l'assemblea.
Però vaja, pels vots, tal com ho plantejaven, em sembla que ja està dat i beneït i fet, eh?
Deixeu-me que...
Suposo que també, perdó, Carme, que li deu fer por en el Gai de Montellà que tingui un contrincant massa potent, no? Perquè
també us plantejava aquesta opció, Sacot, no? Aquest tet-a-tet...
Clar, deu voler implantar un altre model, que no sé si se'n sortirà, perquè una cosa és implantar-lo aquí i l'altra és intentar implantar-lo allà. Un altre model diferent de fer i suposo que això doncs, no deu fer massa gràcia i també deu ser una de les vies per dir tallem el pas, no? Ja sabem de què va això, ja ho hem viscut una mica en altres àmbits.
Seguint amb el procés, hi ha hagut reunions aquest cap de setmana entre Junts a Brussel·les, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, després amb la CUP també, hi ha un parell de representants de la CUP a Brussel·les, per seguir de prop quines són aquestes negociacions. I hi ha una nova proposta per part de Puigdemont que suposaria canviar la llei i nomenar un Consell de la República a Brussel·les. Estem parlant d'una doble presidència i de la incorporació de l'Assemblea d'Electes. Aquesta fórmula... Quina és l'anàlisi que em feu de les possibilitats que això es pugui dur a terme i de la practicitat que pugui tenir?
A veure, és complex. Primer de tot, destacar, diguéssim, el reconeixement, el lideratge que es fa a Carles Puigdemont, no? Si al final totes les forces polítiques consideren que s'ha de restituir Carles Puigdemont i el govern doncs que o empresonat o exiliat, s'ha de fer net amb el 155, però també hem de poder governar i a la tertúlia de fa una setmana justament ho dèiem, no? Que d'alguna manera les eleccions van dir no i prou al 155 i això s'ha de fer notori i per tant hem de restituir tot el que hi havia abans. En tot cas hem de buscar la practicitat perquè cada dia veiem, no, com la Generalitat de Catalunya doncs amb aquestes mans de l'estat espanyol damunt doncs no pot fer coses tan quotidianes o tan burocràticament habituals com és, per exemple, l'altre dia veia la cessió d'un terreny, ara no recordo de quin municipi, per poder fer un CAP. O sigui, estem parlant d'això, ja no estem parlant d'independència sí o d'independència, no, estem parlant de que hi ha un municipi de Catalunya que el seu ajuntament aprova cedir un terreny per fer un CAP i els senyors de l'estat espanyol no els hi dona la gana d'acceptar aquest solar i, per tant, tirar endavant el que seria ja tot el procés de licitació de les obres i de construcció d'aquest nou CAP. No? Per tant, és imprescindible que ens posem a governar ja i que, d'alguna manera, parafrasejant allò que ens associa les manos, en aquest cas de la Generalitat. Com pot conviure això? Home, jo modestament crec que a nivell executiu haurem de fer la feina des d'aquí, per una qüestió pràctica, però sí que hem de delegar en Carles Puigdemont i els consellers que estaran malauradament a l'exili, doncs el que és la representació del futur estat, el que és la construcció o des de la més ideològica, diguéssim, de la nova república, i fer tots els contactes internacionals possibles i continuar deixant en evidència l'estat espanyol.
Àngels.
A veure, amb la poca informació que tenim en aquests moments, perquè també doncs, hi ha notícies un punt contradictòries amb aquests temes.
El detall de les negociacions no
se sap, per això que tot el que parlem és futurologia, perquè no sabem si acabarà anant ben bé per aquí.
Com a la tertúlia passada, els 10 minuts ens van desautoritzar tots,
sí, exactament.
Vam sortir d'aquí, vam quedar, podem tornar a entrar i tornar.
Jo, exactament, vaig posar la ràdio només a arribar al cotxe i dic, oh! Vaja,
tu quan anaves cap al Parlament, sí, i quina calla.
Sí, sí, el que havíem dit ja no era ben bé així, no? Bé, a veure, jo d'aquí tot el bo que veig, diguéssim, de tot el moment polític que és complex, que no és bo a nivell doncs, de govern de la Generalitat, perquè com bé explicava el Toni, doncs és un desori estar governats per gent que està lluny, però no només de distància, perquè està lluny de distància, si amb el cor i amb el cap estàs a prop, mira, es pot resoldre. El problema és que estem governats per gent que està lluny de cap i de cor, i que poc estima aquesta terra i poc estima la manera de fer que hem tingut, i ho han demostrat, perquè doncs, les pràctiques que han tingut no han sigut pas en el sentit d'afecte i de respecte i d'estima. I clar, jo a vegades parlo doncs, amb companys que són en aquest moment secretaris generals al govern i que pateixen el seu dia a dia, i et poses les mans al cap per coses molt, 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 molt tristes, molt tristes, de dir, ostres, clar, d'això en depèn en el meu sector, o el que més conec, que és el de la cultura. Doncs clar, el sector, per exemple, audiovisual, estan patint, però estan patint també per aquest poc cor i aquest poc cap que des de l'altre costat transmeten, no? Perquè hi hauria coses que podrien seguir funcionant igual, o els mateixos mitjans de comunicació, el que estan fent amb l'IVA, TV3, vull dir, en coses que apliquen...
No, i projectes que tenen partida pressupostària. Exacte. Com l'altre dia explicaven, un projecte d'atenció a persones que viuen en el carrer...
Sense sostre, sí, sí, sí.
I amb problemes de dependències.
I això està, té una partida pressupostària, però...
I no la volen executar.
No la volen executar, vull dir que...
No, em sembla que era, no consideraven conveniente.
Sí, sí,
bueno, hi ha... Si tens gent al carrer amb problemes de drogadicció...
I tens un projecte aprovat, exacte.
I això és governar.
Per això dic que aquí el tema és aquest. O sigui, el més preocupant és aquest, de tenir el govern en aquest moment com està, o el govern de la Generalitat com està. La resta no és un problema, o no hauria de ser un problema, perquè vol dir que diferents forces polítiques amb diferents sensibilitats són capaços de seure en una taula, arribar a acords... amb circumstàncies molt difícils, per això els acords tampoc són senzills i per això canvien a vegades d'un moment per un altre o d'un dia per un altre, coi, perquè les circumstàncies exteriors, el que se'ns imposa des de l'estat espanyol és molt complicat, i cada dia és allò de dir, a veure, més difícil, no? A veure què podem fer per acabar de matxacar-los, per entendre'ns, no? Perquè totes les últimes anades i vingudes de la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria en el Constitucional, bueno, esclar, és que hi ha... Vull dir, llavors, més que entrar en el detall de què serà i què no serà, perquè és fer futurologia, perquè no ho sabem ni tenim la informació, i aquesta informació canvia segons es va adaptant també al consens d'aquestes forces polítiques, jo crec que el que hem de lluitar sobretot és per treure l'aplicació del 155 d'aquí, de la manera més ràpida, però tenint en compte sobretot que hi ha una gent que s'ho va jugar tot, que va estar al capdavant, que ara està doncs, uns a la presó i els altres a Brussel·les, i que només posen pegues a una cosa que es deurien pensar que no guanyarien les eleccions al món independentista, perquè perquè deixaven presentar de cap de llista amb un president Puigdemont, perquè deixaven presentar de cap de llista a una persona com l'Oriol Junqueras, que està a la presó, perquè deixaven presentar consellers... O sigui, clar, és una manera sutil d'una repressió brutal, això, no?
Com valores tu la fórmula, Arcadi?
No ho sé, a mi m'agradaria més que no hi haguessin fórmules indirectes, sinó la fórmula directa. La fórmula directa més clara hauria sigut votar en Puigdemont com a president de la Generalitat ara fa una setmana. Suposo que el senyor Roger Torrent hauria de tenir les seves idees, la seva manera de pensar-ho, i és legítim que ho hagi fet així. Però jo penso que hi ha un moment que hem de posar les coses sobre la taula i dir, escolti, aquest és el nostre president, aquesta és la nostra elecció, i endavant. Què passa davant d'això? Doncs que, malauradament, a Catalunya tenim la ciutadania. Jo penso que hem entès bé la democràcia, però no tenim ni la força financera, ni la força dels mitjans de comunicació, ni el recolzament internacional. Antoni deia recolzament internacional una mica relatiu, no sé qui ens apoyarà i qui no ens apoyarà.
No, que l'han de cercar, vull dir que hi ha molta feina a fer.
Llavors, esclar, estem buits d'aliances, perquè la gent no ho entén. Per tant, hem d'explicar-nos molt i molt bé arreu d'Europa, arreu del món, i actuar judicialment. Jo penso que a hores d'ara han comès tantes bestieses, tanta repressió, tants delictes, perquè són delinqüents, que l'única actuació és que tinguéssim aquí un plantell de 200 advocats, que els denunciés a tot arreu, que els denunciés als tribunals d'aquí, que això faríem poc, que els denunciés en els tribunals europeus, que els denunciés al Tribunal de Nacions Unides. Hem d'actuar perquè estem, doncs, oprimits per uns delinqüents, i res més que això.
Tota la raó amb això que diu l'Arcadi. Es veu que el món del dret, l'altre dia parlava amb dos o tres advocats, el món del dret està perplexa davant d'això, no? Perquè no hi ha res que sigui convencional amb la, amb les, en fi, amb el que fins i tot un deia, amb el que hem estudiat, és que amb el que tants anys portem exercint de professió, tot capgirat, tota la conveniència política, o sigui, estan... Estan fent política els advocats en aquest moment, o els magistrats, o els fiscals, són els que fan la política, no?
Avui, Jutges per la Democràcia, és una informació que trobareu a la premsa, ha denunciat les ingerències de Moncloa, el Tribunal Constitucional, el Suprem, recordem les declaracions que va fer el ministre de Justícia, el ministre català, donant...
Sí, que ja donava la sentència.
La sentència per sí, pràcticament. Mm. No? Hi ha qui ha dit que, bueno, ha fet servir aquella frase que la dona del César no només ho ha de ser, sinó que també ho ha de semblar, no? I no ha estat precisament el cas. Bueno, aquí també, doncs, hi ha, diríem, una disputa entre la manera de veure i entendre com s'han de fer les coses, també en l'àmbit judicial. Però per qüestions pràctiques heu fet referència a, bueno, a la quotidianitat, a coses que s'han de resoldre, gestions que s'han de fer, que s'han d'executar. L'aplicació d'aquest 155, pel que sembla... és només un pal a les rodes per tal de no permetre avançar, perquè això no és gestió, això no és governar. Vull dir, quan des de Madrid es diu no, és que el control el tenim des d'aquí i governem des d'aquí, posar un fre a la situació no sembla que sigui cap mena de govern.
Què va?
No, perquè més, quantes propostes polítiques, accions, inversions, hem rebut, per exemple, de partits com el Partit Popular o Ciutadans. Al final, si seguies una mica les cròniques parlamentàries, ben poca cosa, eh? Més enllà d'anar perseguint el català qualsevol llei que s'aprovés, d'anar perseguint qualsevol cosa, que fes tuf el procés, i poca cosa més. Per tant, tampoc tenen una alternativa política. Al final, totes les lleis que ha aprovat el Parlament, fossin o no fossin relacionades amb el procés, la majoria han anat al Constitucional. M'imagino, un, per tocar la pera, dos, perquè al final s'han fet lleis que, evidentment, per consens, i per tant, des del punt de vista meu ideològic de l'esquerra, doncs segurament les hagués fet o més agosarades o més radicals, o no, ja m'han semblat bé, però eren lleis que al final, malauradament, ara se m'enfadarà l'Àngels, però el que representa la dreta catalana ha demostrat més progressisme que l'esquerra espanyola.
I al final, jo no m'enfado perquè no em sento gens al·ludida per la dreta catalana, eh? No, no.
Lleis, no? Com el clar exemple és la llei de pobresa energètica. No?
Per exemple.
Al final, per què la tomben? Bueno, perquè, clar, les grans empreses energètiques que guanyen descaradament beneficis cada any, doncs havien de perdonar el pagament d'aquestes persones doncs, amb risc d'exclusió.
Deixa'm fer un parèntesi amb això que deies, que has dit lo de la dreta catalana, i és cert, jo no em sento al·ludida dins d'aquí, però no en tinguis cap dubte, que el que representa la dreta i el centre-dreta, si tu vols català, és molt més socialment, sobretot, i amb altres conceptes, també mediambientalment, molt més progressista que la que representa la de l'Estat espanyol. I la prova és aquesta, que totes aquestes lleis s'han aprovat amb un consens amplíssim des d'una esquerra més, diguéssim, més radical, per dir-ho així, fins, en algun cas, fins i tot el Partit Popular hi ha votat a favor. En algun cas. I després doncs ha passat el que ha passat, però en algun cas fins i tot hi ha votat a favor. En altres no, Però són lleis d'un ampli espectre.
I al final el que hem anat a fer era fer trontollar l'Estat i després fer una mica de pessigolles a l'IBEX. Malauradament només els hi podem fer pessigolles, Però ni això se'ns ha permès, no? O sigui, al final protegir la teva ciutadania, que seria aquest tipus de lleis, doncs no ha pogut ser. I al final han anat també a l'Estat espanyol no només a salvaguardar la sacrosanta unitat d'Espanya, sinó també a la protecció absoluta de les empreses de l'IBEX 35 i en aquest cas les energètiques, en el fet de que, molt bé, que aquestes persones no paguin aquests rebuts, però que els pagui l'administració. O sigui, l'empresa no deixarà de perdre, no? Això és l'escàndol d'aquest recurs.
I hem vist amb lo del cas de la plataforma aquesta de les Terres de l'Ebre, amb tot ha sigut igual, o sigui, tot el que aquí s'ha arribat a grans consensos que no han sigut senzills, perquè no és fàcil a vegades, un cop han traspassat, doncs ja s'han encarregat de dir que això no havia servit per res i finalment els mateixos que critiquen que aquí només hem fet procés cosa no certa, perquè com bé deia el Toni, al Parlament s'ha fet molta tasca legislativa i s'ha avançat en molts aspectes i molt socials alguns, ja s'han encarregat de tirar-ho després enrere. Per tant, no sé, la veritat és que en relació també a la pregunta que feies quan hem començat, i posant un exemple concret, arrel del desgraciat accident d'aquest cap de setmana a la Nacional 240. Hi havia...
340.
Ai, perdó, 340. Sí. Hi havia un projecte que començava a principis de gener per resoldre un... No puc entrar en detall perquè no conec exactament el tema, vaig sentir que l'explicava el conseller Rull, per resoldre una àrea de conflicte, que és on passen molts dels accidents, i s'havia consensuat doncs, amb alcaldes i el territori, i es començava a fer. Això el 155 també ho ha aturat, també va deixar-ho de banda, o sigui que després surt el senyor Millo i ens hem d'empassar, un dia d'aquests que estava a Catalunya Ràdio, amb una entrevista que li feien, amb una llista de lo bé que havia anat el 155, lo molt que ens havia resolt, lo poc que feia abans el govern, i dius, és ben bé que és el món al revés, això, però de tant repetit mentides, perquè finalment això són mentides, però són constatables, no són opinions. Vosaltres a vegades pots donar opinió, però hi ha coses que són constatables, per tant no són realitats. Doncs a base de repetir aquestes mentides, perquè no són altra cosa que això, la gent se les pot creure i ho hem de denunciar amb tots els altaveus que tinguem, que això no és així.
No, i al final, jo no em cansaré de dir-ho, la independència no deixa de respondre a acostar les decisions i el governar la ciutadania, no? Al final, quan vaig estar en l'Ajuntament ho veia claríssim, quan més descentralitzat o quan més a prop del ciutadà estiguin el poder de decisió i d'execució, doncs millor. Al final, crec que era Barcelona, aquest problema que estan tenint amb les associacions que treballen amb el sense sostre, que no reben el finançament, doncs perquè el 155 diu que no els dona la gana de donar-los, qui pateix aquesta problemàtica és l'Ajuntament. Al final és aquella primera instància. El govern de la Generalitat, per sort, al final també el teníem relativament a prop. Ara, el 155, des d'un ministeri de l'avinguda que sigui de Madrid, doncs ja em diràs, no? Ells quin coneixement, quina constància poden tenir del problema, i en cap cas en tindran mala consciència, perquè com no ho veuen, no existeix. Per tant, també és una practicitat de dir, hem de recuperar ja el govern i el poder ser, parlant malament, fotre el camp d'una vegada, i poder-nos autogovernar.
Arcadi, encara sí. No has fet l'anàlisi d'aquest govern del 155.
Tres cosetes que han anat sortint. Una, molt al final, que diu mentida repetida. Em penso que eren Goebbels, que deia que una mentida repetida mil vegades passava a ser una veritat, oi? Doncs mira, nazis, i s'ha acabat. En segon lloc, el poc que em van ensenyar a mi, no perquè m'ensenyessin poc, sinó perquè jo no estudiava polítiques sinó econòmiques, i per tant de dret polític en sabien poc, em van dir que la base de la democràcia era la divisió de poders, que això és el que jo havia assenyalat un senyor que es deia Montesquieu. Bé, doncs aquí s'ha demostrat que la divisió de poders, heu fet abans referència a la sentència anunciada del senyor Català i altres per l'estil, el qual que vol dir no hi ha divisió de poders, ergo, a l'estat espanyol no hi ha democràcia, diguem-ho amb totes les paraules que calgui dir-ho. I tercer, fent una mica de marxa enrere pels comentaris que abans parlaven l'Àngels i el Toni, evidentment l'esquerra d'aquí va deixar d'existir. D'aquí em refereixo a l'estat espanyol, eh? L'esquerra és absolutament residual. Però és que, atenció, l'esquerra, ara potser diré una barbaritat, però tinc ganes de dir-la, l'esquerra, l'estat espanyol, va deixar d'existir des de que a prop de París, amb una evolució que es diu Suresnes, l'any 1973, va ser nomenat secretari general del PSOE, un personatge del més impresentable que ha donat la política espanyola, que es diu Felipe González, que el que ha fet és desmembrar sempre i constantment, des de fa més de 40 anys, l'esquerra, i podria posar arguments un darrere l'altre, com aquest senyor està al servei fidel, el fidel de la dreta més absoluta, a part de que té càrrecs l'IBEX 35 per descomptat. Són les tres coses que volia dir.
No és poc, eh?
Molt bé.
No t'ho contradiré, Arcadi, perquè
no és poc. No? A més, és que la teva perspectiva...
És que som molt vell.
Arriba...
No, diguéssim que ets savi. Ets savi per l'edat i per l'experiència, no?
Per cert,
tens raó que sense la teva perspectiva ni molt menys, però sí que hi ha coses que et fan pensar que aquest senyor que has anomenat, no hi ha una contradicció molt gran, no?, entre ser secretari general o ser en el seu moment el president que va ser per representant el Partit Socialista Obrer Espanyol i la seva trajectòria, o sigui que no hi ha cap coherència, no?
Mira, ell va guanyar les eleccions, entre altres elements, eleccions de l'any 82, gràcies a l'argument contrari a l'OTAN que predicava, amb una famosa frase, que no sé si us recordareu, que deia...
Això
posterior. Ell va dir, en l'OTAN hemos entrado, perquè hi havia entrat en Calvo Sotelo, por mayoría simple, y saldremos por mayoría simple. Després hi va canviar el discurs i va dir, OTAN té entrada no. Però amb aquest saldremos por mayoría simple va guanyar una part important dels 8 o 10 milions de vots que va obtenir l'any 82. Quan feia aquest discurs, el senyor Felipe González havia tornat de Washington on havia reconegut el govern nord-americà que mai sortirien de l'OTAN i que ell seria l'artífex de no sortir mai. Aquest senyor és allò que es diu una persona infidel als seus principis, completament. I s'ha de dir, i s'ha de dir públicament.
Bé, doncs parlem de dues persones més que aquesta nit han dormit a presó, Millet i Montull, pel cas Palau. És presó provisional, de moment, perquè la sentència no està en ferm, i perquè en aquests dos casos, segons ha considerat l'audiència, hi ha una probabilitat de risc de fugida. Estem parlant de dues persones que ja estan en una edat avançada, en el cas de Millet en una situació, podríem dir, que bastant perjudicada. No sé com veieu aquesta situació, si calia, si no calia, si no acabaran complint la pena de presó precisament per aquesta circumstància.
No sé, jo diria una frase que és molt coneguda. La justícia retardada és mala justícia. I per tant, aquí
totalment
hi ha... Fa temps que s'hauria fet això. Que són responsables, sí. Que potser hauria d'anar a la presó, també. Que hi ha perill d'escapament, no ho crec, perquè amb el temps que fa que estan per aquí ja s'hauria pogut escapar moltes vegades. Ara, que potser ara volen demostrar que ho fan bé... No ho han fet bé, no ho han fet bé. Que tenen responsabilitats, els que vulguis. Que aquí han sortit comissions per tot arreu, que molta gent s'ha alimentat. Tot el tema el coneixem perquè fa molts anys que dura. Però ara, en aquest moment, mira, és una representació. Tinc l'impressió, tu has dit, si estarà molt o poc. Jo tinc l'impressió que estarà en poc. Perquè, en general, tota la gent de l'elit a l'estat espanyol, passa molt poques setmanes a la presó, sigui per raons financeres, sigui per raons socials, per les que sigui. Per tant, ja, ara fan l'acte aquest, que és un acte emblemàtic, però poc cosa més, jo ho penso.
De cara a la galeria.
Més o menys.
Sí, totalment, és un rentat de cara, i aquest fet s'hauria d'haver produït de manera preventiva molt abans. Mm. O sigui, o la justícia comença a ser això, justícia, o anirem pel mal camí. No s'entén, i a més ara anem a comparar presos, que tots coneixem, eh? No s'entén el Jordis, no s'entén en Quim Forn, no s'entén en Oriol Junqueras, no s'entenen aquests rapers, no s'entenen aquests còmics, no s'entenen els nois del bar, bàsquet, etc., empresonats de manera preventiva, sense vista prevista. I aquesta gent, doncs, ja confessa, fins i tot en els moments de tot el procés, tranquil·lament al sofà de casa seva, em sembla escandalós. Per tant, és un rentat de cara, però no en cap cas arregla el mal que la justícia espanyola està fent, sent tan injusta i ha posat, com dèiem abans, sense aquesta separació de poders.
Sí, sí, totalment d'acord. És incomprensible, i això fa que a vegades aquest funcionament de la justícia faci qüestionar quelcom que en un estat de dret és un dels pilars bàsics, perquè desconfiar de la justícia, ostres, fins i tot de cara als joves, no? De cara quan tu parles amb la gent jove, a vegades amb converses amb els fills, no? Que et qüestionen i dius, ostres, no anem bé si hi ha aquesta percepció de la justícia. Però és que és raonable també que hi sigui, perquè els exemples no són gens bons. Aquests senyors, després de tants anys, o aquest cas, no aquests senyors, aquest cas, hi hagi qui hi hagi, i tothom que l'hagi fet que la pagui, perquè no hi ha més que això, o sigui, això és el que hauria de ser una bona justícia, però agafat en el seu moment i d'una forma exemplar, perquè, clar, què passa de cara a altra gent que pugui tenir tentacions de fer coses similars? Doncs que si l'exemple és aquest, ja m'explicaràs, vull dir...
I que l'estat espanyol, durant anys, tota la classe corrupta, expoliadora, etc., ha tingut una sensació... Bueno, és que ha tingut una impunitat.
Totalment, final, per això...
O sigui, jo crec que s'ha posat tant amb el calaix per aquesta sensació d'impunitat. Escolta, aquí no passa res,
aquí no total, passa
un
res.
Judici que s'allargarà anys i panys, que al final
no,
ens podran anar a la presó
ara,
i
a València, no? A València, amb un munt de llocs. I això, en contraposició a que et trobes amb gent tan injustament empresonada i privada de llibertat com aquests, que persones que avui no hem començat la tertúlia denunciant-ho, però que ho fem quasi bé sempre, no? I que els trobem a faltar perquè haurien d'estar aquí, eh? L'Oriol Junqueras ahir tornava a escriure una carta als seus fills, i és això, quan llegeixes això, o el mateix Cuixart amb un bebè que té, quan llegeixes això, i és igual, perquè els del Quim són adolescents, i tots tenen el seu, i els del Jordi Sánchez igual, vull dir que poso aquests exemples, però cada un té la seva realitat. Tan injustament a la presó, dius, ostres, quina justícia, vull dir, et sap com greu, perquè entens que és un dels fonaments de l'estat de dret, però per altra banda s'ha de qüestionar, perquè no és la justícia,
bueno, dels estats de dret i dels estats democràtics, però l'Arcadi ens ha fet un dibuix abans del,
sí, sí,
del que és
l'estat espanyol,
no? I del qual espanyol, estem d'acord, per tant...
No, i coses que aquí són aquest delicte que et fan que et tanquin a la presó, hem comprovat que a Bèlgica no ho són, per exemple, no? Vull dir que el dret internacional, doncs, també dona exemples del que no hauria de ser la justícia. Sí, sí. Per això també l'estat espanyol, també cal dir-ho i recordar-ho cada dia baixa esglaons en la llista d'estats.
En el rànquing, no?
El rànquing aquest que hi ha d'estats amb una democràcia més avançada, i vull dir que estava en una posició que no estava malament, però ara que ha tocat l'aplicació dels fets ha anat baixant i potser acabarà encapçalant la cua, eh?
Però aquí hi ha un problema d'opinió pública, perquè això és tot que estem dient, penso que és absolutament cert, però penso que era un abans d'enquesta del CIS d'ahir o abans d'ahir, sí. Seguia situant en el PP en primer lloc, el qual vol dir, a nivell d'estat, esclar,
sí.
El qual vol dir quina mena d'informació tenim i com...
Clar, com es manipula, no?
Es creu les coses, les mentides constants que ens estan dient. Mentides, que són,
sí,
totalment...
Sí, sí. No, i que poses els mitjans de comunicació espanyols i veus que, clar, si la gent no té el criteri de sortir d'aquests mitjans i mirar-ne altres, més internacionals o més independents, o els que són habituals, diguéssim, fora de... Bueno, l'estat espanyol, vaja, fora de potser de Catalunya i d'Euskadi i d'algun altre lloc, És tremendo, perquè és anar repetint mentides.
Sí. I no només això, sinó el to, el to agressiu i bèl·lic amb el que s'expliquen aquestes mentides.
Sí, sí.
O sigui, al final, quan veus, i no em cansaré de dir-ho, i institucionalment també,
també
quan
sents
els portaveus del PP o de Ciutadans parlant sobre el cas català, o el propi rei amb aquell...
Sí,
aquí li diem que va fer un Podemos, com li vam dir, un Aporellos, Aporellos institucional.
Sí, sí.
Doncs l'Aporellos institucional, clar, al final cala, no? I la gent està... Sí, sí. Bueno, agressiva en la seva opinió cap, a, cap al procés d'independència de Catalunya.
Els últims minuts els dedicarem a parlar de la figura de Raimon Pàniker. Es commemora l'any Pàniker, aquest 2018. Arcadi, tu què creus que hauria dit Raimon Pàniker d'aquesta situació, d'aquest panorama que hem estat ara analitzant al llarg d'aquests minuts?
Mira, jo no sé si hauria dit res, perquè poques vegades va
vols
baixar
que passava de...
a l'arena política diària. És un home, és un filòsof
com a filòsof i teòleg.
Estava en un altre nivell, oi?
Que coneixia molt bé totes les ideologies que es trobaven darrere de les posicions de la gent, dels partits polítics. Jo penso que ha sigut, salvant les distàncies, un amic, un Ramon Llull de l'actualitat, un home que, a més, tenia una visió àmplia de totes les confessions religioses, que predicava la pau amb esperit de pau que tenia ell i que havia sigut una figura exemplar en aquest sentit. Jo, la veritat, és que poques vegades, per no dir mai, li havia sentit declaracions de la conjuntura política. I més aviat donava idees de base. Esclar que aquí suposo que mentalment estaria bastant d'acord amb aquestes idees de si hi ha democràcia, no hi ha democràcia, si hi ha justícia, no hi ha justícia, de les que parlàvem ara. Però no m'atreveixo a dir que ho miraré. Al contrari, estic molt content de tot el que ens ha dit i del que ens ha ensenyat al llarg de la seva vida. No podria dir altra cosa.
Què destacaries de les seves aportacions?
Bé, ell és un home que jo penso que ara no es diu, però que en el seu moment va ser un dels promotors d'allò que en diríem el diàleg entre les diferents confessions religioses. Perquè pensem que avui en dia hi ha rivalitats que en part es basen en això, de vegades també animades per interessos creats, però que et posen amb uns al costat dels altres o enfront dels altres, i ell sempre havia vist que el seu únic Déu amb el que creia, el missatge de la veritat, el missatge de la justícia, de l'estimació, havia d'estar per sobre tot, i ho havia aplicat tant quan vivia als Estats Units com quan tenia aquell petit refugi a Tavertet, al costat de Vic, en què la gent anava en forma de pelegrinatge per escoltar les seves opinions, les seves paraules. Per tant, des del punt de vista personal i des del punt de vista ideològic, ha sigut un magnífic exemple.
Doncs aniria la mar de bé ara, no?
Molt. Molt.
Home, sobretot si traslladem aquest diàleg que ell va doncs, fer servir, traslladar-ho a l'àmbit de la política. No deixen de ser persones, també, els que interactuen. Per tant, sigui la matèria que sigui, hauria de ser vàlid, no?
Sí, hauria de ser vàlid. El que estem veient ara en el debat que tenim és... No? Allò democràcia o no democràcia, en el fons, perquè el que està passant és que no es respecti, és que no es té ni en consideració l'opinió de 2.070.000 persones. I això...
I és més, encara, jo aniria més lluny, si m'ho permets. Posen pegues, o sigui, ja no només que no es respectin, sinó que es posen entrebancs i es va contra, o sigui, ja és... O sigui, és l'exageració, perquè no? És més enllà. Finalment és un no respecte, com bé deies, Toni, però amb una actitud de violència verbal, que, ostres, costa no...
Doncs a veure si amb aquest any Pàniker, Raimon Pàniker, aquesta actitud que segurament ell
es destacarà,
feia servir, que podríem dir que era de respecte, d'empatia, de tolerància, de diàleg, doncs... tot
si ens il·luminen
això...
aquests valors seria el propi.
A veure si ens ajuden. Arriba el moment de les notícies. Moltíssimes gràcies als tres, que tingueu un molt bon dia.
Gràcies.
Adéu-siau.
Thank you. Sant Cugat a fons.